bona nit, benvinguts una setmana més a l'Art de la Reflexió a Ràdio Estel Principat. Molt bona nit, Emili Tena, coach professional en l'àmbit de l'empresa, també en l'àmbit personal i familiar. Què tal?
Hola, Cristina, hola, oients de Ràdio Estel Principat.
Avui volia encetar un tema nou. Hem estat parlant molt de creences, hem fins i tot interaccionat amb els nostres oïdors. No deixarem de fer-ho, per suposat, però avui potser encetem una altra, diguem-ne, una altra etapa de caixa gran. I és aquelles coses que fan que ens marquin la nostra personalitat i que a vegades volem deixar enrere, no? Marginar allò que hem estat fins ara, canviar absolutament i mirar el futur d'una altra perspectiva. Jo recordo fa anys, no sé si recorden vostès, un programa de televisió molt conegut, en la que es buscaven persones que havien desaparegut, no?, del seu entorn. I moltes vegades aconseguien trobar-les i un se n'adonava que el que havia fet aquella persona era trencar amb el seu passat per encetar una nova vida de zero. Això és possible, Emili?
Sí, i tant, que és possible.
I és possible sense deixar el teu entorn natural, o has de deixar el teu entorn natural per començar de zero?
Depèn del cas. No necessàriament, no és condició necessària que hagis de marxar del teu entorn
natural per canviar-ho tot.
Sí que és recomanable, però no és condició sine qua non.
Molt bé, doncs com que no és condició sine qua non, ens posa les coses més fàcils, l'Emili, perquè aquelles persones que tenen la sensació que hi ha coses que no acaben de funcionar, que estan callat, que hi ha una etiqueta, no?
Sí.
És això, no?, el que ens condiciona més, aquesta etiqueta. Que se'ns ha posat des de fora i que a vegades carreguem amb aquella etiqueta, sobretot en els entorns més petits, no?
Em permets que llegeixi un poema?
Sí, i tant.
Sobre el tema d'etiquetes, perquè
sí.
Al cap i a la fi avui parlarem del és que jo sóc així, i el que jo sóc així, al cap i a la fi, dins el món del coaching, és posar-se una etiqueta. I és un...
Permetem que et posi una mica d'ambientació.
Sí, vale, d'acord. És un poema, vale, que reflecteix el fet de que estem en una societat que tendim tot a etiquetar-ho, vale? Absolutament tot a etiquetar-ho. Llavors, aquest poema diu: ¿qué es él? Un hombre, por supuesto. Sí, pero ¿qué hace? Vive y es un hombre. Oh, por supuesto, pero debe trabajar. Tiene que tener una ocupación de alguna especie. ¿Por qué? Porque obviamente no pertenece a las clases acomodadas. No lo sé, pero tiene mucho tiempo y hace unas sillas muy bonitas. Ahí está entonces, es ebanista. No, no. En todo caso, carpintero y ensamblador. No, en absoluto. Pero si tú lo dijiste, ¿qué dije yo? Que hace sillas y que era carpintero y ebanista. Yo dije que hacía sillas, pero no dije que fuera carpintero. Muy bien, entonces es aficionado, quizá. ¿Dirías tú que un tordo es flautista profesional o aficionado? Yo diría que es un pájaro, simplemente. Y yo digo que es un hombre, solo un hombre. Em fa gràcia aquest petit poema, aquest petit relat, perquè el nostre cervell o la nostra personalitat sempre estem intentant etiquetar, o si algú no entén el concepte d'etiquetar, encasillar a les persones dins d'un grup. No ens agrada tenir informació suelta i necessitem, pues, allò...
Categoritzar, no?
Sí, categoritzar, sí, sí.
Per què ens passa això? Per què necessitem crear aquestes categories i encaixar les peces de tal manera que tot tingui una coherència? Hi ha una raó psicològica?
Sí. Sí, sí, és a nivell psicològic. Això és potser un psicòleg que ho podria explicar molt millor que jo, però al nostre cervell no li agrada la incertesa. I el fet de que no li agrada la incertesa, buscar relacions contextuals, informació contextual, per vincular-les, per vincular-les, i tot i que siguin errònies, vale, el nostre cervell, entre cometes, vale, es tranquil·litza pel fet de tenir ja aquesta informació contextualitzada. Vale? Això ja he comentat que un psicòleg o un neuròleg ho podria explicar molt millor que jo, però bueno, sí que té un raonament d'intentar buscar sempre aquest encasillament. Sí, sí.
Aquest encasillament, ara parlaves d'aquesta manera de funcionar el cervell, i em venia al cap aquest tipus de persones que sempre consideren que la responsabilitat del que estan passant ells, no?, ve de fora, no? Sempre creuen que la responsabilitat, la culpa, entre cometes, és dels altres o de les circumstàncies o de les situacions o que tenen molt mala sort, però les etiquetes aquestes de en negatiu, no?, són molt més fàcils de posar que les etiquetes en positiu de les coses. Ens faciliten molt la vida, no? No sé si això ens dificulta el fet de poder canviar i de trencar amb allò que no ens està fent bé.
A veure, al cap de la fi, el concepte jo soc és extremadament perillós, vale? El poeta danès Søren Kierkegaard va dir: si m'etiquetes, me niegues. Vale?
No, és que Søren Kierkegaard era un home molt llest. Sí.
Vale. Llavors, no obstant, a veure, el concepte de jo sóc així, o jo sempre he sigut així, o frases com aquesta, o no puc evitar-ho, el concepte no puc evitar-ho, o és el meu caràcter, al cap i a la fi, aquestes frases engloben després grans beneficis.
Per què? Vale?
Si vols, t'explico aquí com un petit decàleg que he fet, vale? Sí?
Endavant, sí, sí.
Vale? Un petit decàleg dels beneficis o dels dividends, que dic jo, del concepte de jo soc. Vale? Per exemple, una persona que dic... Pues, suposem el cas d'una persona que dic: jo soc dolent en matemàtiques, o jo soc dolent a l'hora d'escriure literatura. Vale? Al cap i a la fi, la persona que diu això s'està garantitzant que no s'esforçarà en canviar. I això és un benefici.
I que els altres li perdonaran que s'equivoqui, no?
Exacte, però...
No te... Això m'ho fa pensar així, a de pronto, no sé, però...
No te m'avancis.
Ah, perdona,
perquè, perquè hi ha 7 o 8 beneficis, però justament aquesta és garantitza de que t'esforçaràs en no canviar, d'acord? ¿Vale? Pues, suposem el cas d'una persona que dic... I això, aquest m'ha passat últimament a nivell professional, amb una persona, i és: jo sóc dolent cuinant, d'acord? ¿Vale? Això, el benefici que té per la persona és que et dona seguretat per no fer-lo en el segur. O sigui, t'està excusant per no fer-lo. Mm-hmm, vale? Mm-hmm. A més, aquí s'ha d'afegir un concepte. Quan la gent diu en aquest cas, per exemple, no soc bo cuinant, ells el que volen és que a l'hora de posar-se a cuinar haurien de ser un Ferran Adrià. I com no ho són... Sí, busquen la perfecció a l'hora de fer-ho. I com no l'arriben a trobar, vale, ja s'excusen a dir: jo sóc dolent en cuinar. Vale? Llavors et donen la seguretat aquesta de no fer aquest tipus d'activitat en el futur. Vale? Un altre, per exemple: jo sóc tímid. Aquí es recorre la genètica. Vale? Es recorre la genètica per excusar-se
de la seva falta d'empatia social,
sí,
no?
Sí, exacte. O la dificultat de ser diferent. S'excusen a la gent, en general, és que jo sempre he sigut així i ho porto en els gens, vale? Per emparar-se i excusar-se per no treballar aquest aspecte de la timidesa, vale? Aquest cap de setmana vaig estar en una conferència, bueno, en un petit taller, que comentaven això, que aquestes actituds o aquests comportaments sí que hi ha una part que prové de la genètica, però després hi ha una altra part que ve de l'entorn epigenètics, vale? Llavors comentaven que fins ara era el 50%, però inclús ara els grans científics diuen no, hi ha un 40% que és genètic, però el 60% pot ser epigenètic. Llavors, aquests comportaments, si
tu diguem-ho fas... Diguem-ho clar, si la meva mare no sap cuinar, doncs no és que jo no sàpiga cuinar, és que no he après a cuinar de la meva mare, molt probablement, no?
Claro, sí, sí.
Perdona, és que... Així ho aclaria una mica.
Vale, clar, llavors, per exemple, aquest cas de jo soc tímic, vale? També hi ha associat aquí que el teu comportament, i és el que deies tu al principi, aquest comportament, t'assegures que estàs fora del control. O sigui, et controlen altres, tu, no, tu eres aquí la víctima, tu ets aquí un petit títere, i són els altres que tenen la culpa de la resta. Vale? Després, per exemple, un altre. Jo soc poc atractiva. Per exemple, eh?
O poc aquí, atractiu, és
o poc
igual,
atractiu,
eh?
Eh?
Ningú s'ho pensa malament.
Aquí, si abans ens excusàvem a la genètica, aquí ens excusem a la fisiologia, vale? Ens emparem amb la a la fisiologia, vale? I així ens evitem tenir riscos innecessaris amb el sexe oposat. Ens immobilitza, vale? Després un altre, aquest
el que t'evita és de tenir la iniciativa,
de l'iniciativa de treballar-te, inclús de millorar la teva fisiologia, perquè bueno,
sí, clar,
sí, a veure, sí. Pots tenir determinats rasgues, però igual una miqueta de gimnàs, d'exercici...
Pots millorar considerablement,
sí, exacte,
però requereix que t'hi esforcis.
Eh?
Que requereix que t'hi esforcis,
exacte,
clar.
Sí, sí. L'altre, per exemple, la gent que diu jo sóc desorganitzat, vale? Aquí s'excusen sota el paraigua de la conducta per manipular en els altres i explicar potser que el seu comportament o la seva forma de ser és la correcta. Vale? I aquí m'identifico una miqueta jo perquè també em considero desorganitzat. Vale? Un altre exemple, jo sóc descuidat. També aquí s'excusen en el seu comportament ineficaç. Vale?
Però tu creus que hi ha molta gent que digui, és a dir, que accepti que té aquestes mancances? Perquè ara tu dius, jo sóc descuidat. Bé, jo no sé cuinar, ho sento bastant habitualment. O, home, jo més aviat sóc lletxet. O jo ves qui pensarà en mi. Aquestes coses sí que entren dins un territori que personalment, doncs, bueno, potser només... immediat a mi, però sí que ho he sentit moltes vegades, no? En canvi, això de jo no sóc organitzat o jo no sóc inhàbil...
O impuntual. També cabria aquí?
Sí, però impuntual... És a dir, aquestes coses que són tan negatives, vols dir que ens agrada acceptar-les? Valorar-les? És a dir, els altres pot ser que sí que et posin l'etiqueta. Però tu mateix les abanderes?
No, bueno, et pots trobar de tot, eh? Hi ha gent que sí que et diu, jo m'he trobat gent que et diu, no, és que sóc descuidat, o... I a nivell laboral també m'ho trobo.
Però ho deu fer en plan graciós. Eh? Ho deu fer en plan graciós.
No, no, a nivell laboral t'ho diuen, és que soy desorganizado, i realment ho veus a la taula, que està ple de papers, que no saps gestionar correctament l'agenda, que el dia a dia li...
El supera.
És més, o sigui, algun cop he tingut algun client per tractar exclusivament aquest tema. És que sóc extremadament desorganitzat a la feina i necessitaria millorar aquest aspecte perquè és que, si no, no arribo als meus objectius o no em centro a l'espai.
I de què ve que un sigui desorganitzat?
Eh?
I de què ve que un sigui desorganitzat? Quins són els mecanismes que estan operant aquí perquè una persona no sigui organitzada?
No, per la meva experiència, per el que puc treballar i obro parèntesis, aquí cada cas serà específic, però sí que podria comentar que és un tema de no saber prioritzar de que donen més valor a unes coses que a unes altres. I el fet de no prioritzar li genera aquest desbarajuste i comencen a fer coses, interrompen, comencen a fer unes altres coses, les deixen a mitges... però és un tema de prioritzar, d'inclús aquí diria també que ens podem trobar de persones que no saben dir que no, és a dir, m'he trobat a professionals que li ve un company, li demana un favor, després un altre, li demana un altre favor, amb la qual són les 12 del matí i està fent la feina dels seus companys, vale? I la seva ni tan sols la començada, i té papers dels seus companys, i té papers i feina dels seus companys per tota la taula i la seva encara no l'ha fet. Llavors només la queda a la tarda per fer la seva feina. I és perquè aquesta persona no ha sabut dir que no en els seus companys. Però bueno, cada cas és un cas diferent a l'altre i no es poden extrapolar...
Sí, circumstàncies que siguin úniques per tothom, no?
I bueno, i al cap i a la fi també ens serveix també a nivell general d'excusa per no fer. Mm-hmm. Va. Mm-hmm. Per cert, també hi ha una última de la sèrie Jo Soc, vale? És que jo soc italià, jo soc espanyol, jo soc no sé què. Algunes vegades també ens excusem en la nostra ètnia o en la nostra subcultura per fer determinats comportaments. És que jo soc espanyol i per això es deixem 5 minuts de cortesia a l'hora de començar les reunions. Vale? O jo soc alemà i per això es comencem sempre puntual a les reunions. O jo soc italià i per això quan m'enfado crido. Uh-huh. És a dir, s'excusen a la subcultura per no modificar aquests comportaments.
Però quan sí. No modifiquem aquests comportaments és perquè en realitat no ho veiem prioritari, no? No ho considerem el més important per nosaltres.
O perquè justament és el que he comentat, aquests beneficis de no moure's són majors que... És que, clar, canviar aquests jo soc és treballar.
Sí, sí.
Vale? És a dir, una cosa és que siguis conscient, altra cosa és que no siguis conscient.
Molt bé, doncs jo soc conscient del tot i vull tallar amb el meu passat, amb l'etiqueta de aquest tio és un vago. O una etiqueta pitjor. O si aquest és un bon vivant... És un bon vivant, que és una etiqueta tremenda, sí. Perquè en realitat et situa en un espai en el que tu, teòricament, vius molt bé, però potser no és així, no? Mm. Jo vull trencar amb aquest esquema i vull que la gent em vegi des d'un altre punt de vista. Com ho haig de fer, això?
Però vols, oi? M'has dit que vols. Vale. Llavors...
Perquè em xinxa que els altres em vegin com a bon vivant quan jo a vegades ho passo molt malament, no?
Vale.
Per exemple.
Vale, vale. No, llavors aquí el primer que hauries de fer és inclús comunicar-ho. Comunicar a la
jo no sóc un bon vivant?
No, comunicar que vols canviar.
Ah.
Comunicar que vols canviar en el teu entorn.
Uh-huh.
És a dir, posem un altre exemple, és jo sóc impuntual i comuniques en el teu entorn és a partir d'ara... començaré a ser puntual.
Molt bé, però i si no pots? És a dir, ho comuniques però no pots deixar de ser impuntual.
Llavors també provocaria o faria que comencessis a canviar una miqueta el teu llenguatge.
Mm-hmm.
I és a dir, en comptes de dir jo sóc puntual,
mm-hmm.
començar a dir és fins ara he escollit ser impuntual. Ojo amb la sutilesa.
Mm-hmm.
Aquesta sutilesa és molt profunda, perquè passes de caracteritzats com una persona impuntual, és a dir, com una cosa inamovible de la qual tu no pots actuar, i el fet de canviar, de dir fins ara he volgut ser impuntual...
Vol dir que tu assumeixes que és una tria, no?
Sí,
molt
tria
conscient.
I et fas... tria conscient, i a part aquí el que provoquem en el nostre client és el concepte aquest de la responsabilitat sobre tu mateix. I la responsabilitat d'actuar i de fer coses per la teva pròpia millora. Vale? Les persones, per mi, les persones que no volen canviar, per mi és com si fos un producte acabat. És com un regal, vale? És com una capsa, vale? Un producte acabat i que ja no té... ja no té possibilitats de créixer. Llavors, les persones que, tot el contrari, tenen aquest neguit per intentar millorar, intentar canviar conductes que són, les poden catalogar ells mateixos com tòxiques, són persones molt donades al creixement, tant al creixement professional com al creixement personal. Però, bueno, en aquest sentit, doncs això és comunicar-lo en el teu entorn, començar a canviar la forma de parlar-te a tu mateix, de, bueno, estar escollint. Una altra tercera pista o tasca que podries fer per canviar aquestes actituds és, o aquests comportaments, és fer una llista de les vegades que, posem en el cas, ha sigut impuntual, vale? Una llista diària i apuntar en quin moment ha sigut impuntual, vale? I al final de la setmana agafar aquesta llista i prendre consciència d'aquests moments impuntuals, vale?
Es podria donar la circumstància de que tu fossis impuntual amb algun tipus de coses, a dir, a la llarga, fent una anàlisi del que ha passat al llarg de la setmana, t'adonessis que potser ets impuntual amb un tipus d'activitats i no ets impuntual amb altres. És a dir, es pot produir la circumstància de que tu utilitzis el clic aquest o el tic aquest per justificar coses que en realitat no et venen de gust fer?
Sí,
específiques,
no,
eh?
No, i a part aquí, això també serveix per acotar, i algun cop ho hem comentat, per acotar el domini d'aquesta creença, perquè podria això, aquest fet de que jo sóc impuntual es podria basar en una creença, és a dir, igual aquesta persona té una visió subjectiva de que és impuntual, i fent aquest diari de tasques i que revisa, llavors igual pot veure una proporcionalitat de les vegades que ha sigut puntual i de les vegades que ha sigut impuntual, i aquí podria ser un petit canvi de xip, dir, ostres, igual de les 334 vegades que he quedat aquesta setmana, doncs només he sigut impuntual 25, i ho posa en perspectiva. I no només això, és que afegeixo el que comentaves tu, que aquí es podria veure aquests casos on és impuntual, el per què és impuntual, i si això es deriva o de que és una activitat que no li agrada i per això es reté i sempre arriba impuntual. O podria ser també un cas contrari. Algunes vegades la impuntualitat s'utilitza...
Per crear tensió.
Per crear tensió, per notarietat. I ojo aquí, perquè em sembla que això és un cop... ho vam parlar fa poc. Ojo que aquesta notarietat té una vinculació molt, 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 molt lleugera en buscar l'aprovació dels altres. Que fa poc vam parlar un programa de buscar l'aprovació i està bastant, bastant unit, Cristina.
Molt bé, molt bé. Escolta, està sonant la música perquè ja estem fora de temps, però avui en comptes de... parlar de posar la música de l'art de la reflexió, m'ha agradat posar aquest Good Vibrations, perquè en realitat la intenció avui era posar bones vibracions i explicar-nos a nosaltres mateixos que si volem, podem. Emili, hem acabat. És que no tenim més temps.
Pues bé.
Ja sé que tens més coses que explicar-nos, però ho hem de fer la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Una abraçada molt cordial.
Igualment.
Emili Tena, coach professional. Ja saben vostès que el poden localitzar a través del correu electrònic. I els ha parlat Cristina Ortuño. Això ha estat l'art de la reflexió a Ràdio Estel Principat. A reveure.